hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris. El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural. Avui, a Misteris la nit, parlarem del misteri de Rennes le Château. També de misteris sota zero. I una història de los reyes merovingios. Tot això amb una magdalena per esmorzar. I ens acompanya a l'Enric Sabarich per explicar-nos moltes coses. Benvingut, Enric.
Hola, què tal? Com estem?
Estàs per les terres de Lleida en aquests moments.
Això mateix, aquí estem, a Lleida.
Molta boira o què?
Doncs no, més que boira, aigua.
Sí, però s'ha aixecat la boira perquè...
S'ha aixecat la boira, toca l'aigua, però bé, saps que ara estem a punt de començar la primavera, ja tot això ja s'acaba.
Ja s'acaba. Mira,
molt bé, bona nit. Soc Josep Antoni.
Hola, bona nit.
Josep Antoni, company del programa d'aquest i també del programa de música i òpera que fem tots dos.
Haig de dir que l'Enric Sabarich és llicenciat en prehistòria, història antiga i arqueologia per la Universitat de Barcelona, que ha publicat varis llibres, dels quals en parlarem en aquest programa. I també ha treballat a Onda Cero Lleida, encara estàs fent aquests misteris sota zero?
Bé, aquest any he fet una petita durada, han estat 5 anys intensos de misteris sota zero, de guardians del misteri, una petita secció que fèiem setmanalment a la desconnexió en català d'Onda Cero Lleida, i bé, allà descarregàvem tot una mica els misteris tant locals de Lleida com misteris universals. Era una mica un ventall de possibilitats que, bé, i sobretot una cosa important, que era el misteri en català, que ja ho saps tu que no hi ha gaire, vosaltres aporteu el vostre gran de sorra i em sembla genial, però ja saps que no hi ha gaire misteri en català.
Sí,
ni a la ràdio ni a la literatura, no hi ha material en català del misteri, i jo intento aquests anys, doncs això, trenco una mica la llança a favor d'aquest misteri en català que fa falta.
Nosaltres aquí a Ràdio Sant Quirze, clar, utilitzem aquest idioma, indistintament amb altres idiomes, si l'invitat així ho requereix, però el primer idioma que utilitzem efectivament és el català, que això potser a vegades, com tu dius, no és el més corrent amb els programes de misteris, és més altres idiomes.
Exacte.
També, com a presentació, volia dir que havies fet rutes misterioses
a Lleida? Sí,
ho estic fent. Sí, ja. Lleida misteriosa i Lleida paranormal.
Exacte, sí, durant també, jo porto 6 temporades fent unes rutes guiades per la ciutat de Lleida. Comencem sempre del mes de juny fins al mes d'octubre, fem una aturada als mesos d'hivern, ja t'hi pots imaginar el tema de la boira, del fred,
sí.
Que Lleida ja és un equip inviable.
I quedaríeu glaçats allà.
Sí, sí, però molt bé, ja, són 6 temporades on centenars de persones han passat d'aventures del misteri amb aquestes rutes molt al·lucinants, no? I la gent gaudeix molt d'aquests misteris, no?
Doncs així hem de dir amb els nostres oients que si al juny, no? Dius que comença això?
Sí, al juny reprendrem la ruta, tornem a començar i bé,
llavors que això que per internet deu haver-hi una web Lleida Misteriosa, ja. No? O Lleida Paranormal
i... No, això pertany a una, és una empresa...
Sí, Rutes Misterioses.
Són de Còrdoba, és una empresa de Còrdoba que fa 10 anys que fa rutes a nivell nacional al voltant dels misteris, està per tot arreu, tota Espanya, tota la península, fins i tot estan a les Canàries, no? I bé, jo fa uns 6 anys em van proposar introduir-nos a Catalunya i vaig acceptar i va ser allà la primera ruta misteriosa en català i a Catalunya. A partir d'aquí ja s'han estès per tot arreu, Barcelona, hi ha a Girona, a Tarragona, hi ha un munt de ciutats de Catalunya que ja fan aquesta ruta misteriosa, però Lleida va ser la primera, va ser una mica el pioner en aquest sentit.
O sigui, ets el pionero.
Doncs molt bé, Enric, sembla ser que encara no estiguis a Lleida, la teva relació i familiar és possiblement amb una altra població més a prop de Sant Quirze, no? Estem parlant del Prat de Llobregat.
Sí, jo soc nascut del Prat, soc pota blava, de fet.
I allà la teva infantesa, en certa manera, allà vas començar a tenir aquest interès pels misteris, a desenvolupar. Potser els misteris dels avions també van ser una mena d'origen, o no té res a veure les ones dels avions amb el teu interès pels misteris?
No, de fet, jo sempre he estat una persona molt, molt inquieta i molt avançant de saber, no? de fer-me preguntes. De fet, els nens tenen aquesta qualitat de fer-se preguntes i encara que aquestes noves generacions ho estan perdent una mica, el fet de preguntar-se coses i buscar les respostes. Avui en dia és molt fàcil trobar respostes, però no sempre són les veritables respostes les que troben avui en dia els nostres jovents, els nostres infants, quan accedeixen a les xarxes socials, accedeixen al seu dispositiu mòbil, a internet. A vegades és complicat. Jo quan era petit buscava informació per una altra via, i pots imaginar, i igual que vosaltres, suposo, no? Les guies eren diferents, anaves a una enciclopèdia, anaves a una biblioteca, tenies un equip de buscar una resposta i anaves allà i trigaves dies, setmanes en trobar una informació. Avui en dia seria impensable, avui en dia la resposta al moment, i la tenim al moment, entrem al mòbil, Google, pum, ja la tenim.
I per això tant,
és complicat.
Això et va fer, en certa manera, buscar aquestes respostes, trobar aquestes inquietuds que tens, i sobretot trobar respostes a coses que a vegades no es coneixen, el fet d'estudiar prehistòria, història antiga i arqueologia. És un món també misteriós, en certa manera, no? Perquè a vegades busquem, tenim indicis, però també, en certa manera, estem, no dic especulant, però sí que, en certa manera, doncs, buscant coses que a vegades són difícils d'esbrinar, no?
Exacte, de fet jo vaig començar a estudiar història pel fet de la història misteriosa. A mi el que m'atreia de la història no era la història econòmica, les guerres, la política, no, a mi m'atreia la història misteriosa, aquella història que entres per la porta del darrere, que sempre dic jo, no? Aquella història que no surt ni tan sols als llibres de text. Que jo em vaig aficionar una mica en això veient uns programes quan jo era petit, de fet a la televisió. Us recordareu aquells clàssics del Carl Sagan, no? El Cosmos.
Sí.
Quan veia Cosmos, jo estava enganxat a Cosmos de petit.
Però jo em pensava que era per les pel·lícules d'Indiana Jones. Que...
Ah, no, això va ser després. Això va ser després.
Sí?
Clar, jo soc de l'època de Cosmos, no? I, per altra banda, i paral·lelament, també escoltava molt el doctor Jiménez de Rosso.
Ah, home, no? Això, el mas allà,
a veure...
Clàssic, no? És cert que més o menys, potser en coincidir l'època, aquella del mas allà, que aquest Jiménez
Exactament.
De Rosso va fer molt
Exactament.
De mal pels misteris, perquè va crear tota una generació...
Exactament, però clar, aquesta combinació entre Jiménez de Rosso i Carl Sagan, en teoria, són contraposats, no tenen res a veure una cosa a l'altra. Una cosa és la ciència pura i dura i divulgativa, l'altra cosa és l'especulació, una mica la fantasia, els misteris. Tot això va fer amb mi que volgués saber coses misterioses, però des del vessant de la història i de la ciència. Una mica tota la meva carrera ha estat per aquí, no? Buscar misteris, però sempre amb un vessant històric, un vessant científic, sense fer volar massa coloms. Jo no sóc de volar coloms, no sóc massa fantasiós en aquest sentit, però necessito una base sòlida de buscar proves, buscar evidències, com a historiador que sóc. Per tant, aquí està una mica la base, Carl Sagan i Jiménez Rosso.
Això també era el de Carl Sagan, també té a veure una mica el que has fet posteriorment, no? Perquè has passat, en certa manera, de la formació acadèmica a la teva carrera com a professional a ser escriptor, a divulgar, a ser una mica doncs, aquestes persones que són científics o que són persones enteses amb temes, però també el que busquen és la divulgació, no?
Exacte, sí, es tracta jo, de fet, si heu llegit els meus llibres o la gent que ho ha llegit, jo sempre el que faig és oferir possibilitats, possibilitats al lector o a qui m'està escoltant les rutes o qui em llegeix o qui m'escolta per la ràdio, possibilitats i eines perquè la gent que m'escolta o em llegeix pugui per ella mateixa arribar a les seves pròpies conclusions. Aquí es tractaré una mica del tema. Jo no sóc dogmàtic en aquest sentit, no m'agafo un dogma i intento convèncer a ningú sobre un tema determinat, sinó que jo dono tot un seguit d'eines, de possibilitats, i la persona que m'escolta pot triar i pot crear la seva resposta.
I dintre d'aquest aspecte, diguéssim, d'investigació, vas publicar l'any 2008 un llibre, Sabarich, origen i evolució d'un cognom pagès, perquè a l'Enric es diu Enric Sabarich, òbviament, i a més aquest cognom sembla ser que prové diguéssim, del Pallars, no? Pallars,
el Pallars, sí, aquest va ser el meu primer treball, la meva primera publicació, el 2008 ja ha plogut molt. De fet, això va ser una investigació, un treball genealògic que vaig fer juntament amb el meu pare. Quan el meu pare es va jubilar, clar, quan algú es jubila té temps lliure, i què fem? Doncs mira, li vaig donar una mica de feina, no? I vam començar a viatjar pel Pirineu buscant els nostres avantpassats, les nostres arrels, i vam crear tot un arbre genealògic, vam buscar tots els sabarics del Pallars, de Catalunya i per extensió de tot el món, i vam crear tota aquesta feina, aquesta investigació, que l'any 2008 l'alcalde de Sort la va publicar i la vaig presentar a Sort el 2008, i bueno, és un llibre que no és de misteri, el meu primer llibre no per saber el misteri, però forma part de les meves arrels, no? El misteri de qui sóc, no? I d'on vinc. I sí, sabré que és un nom creat al Pallars.
No es veia conegut, no? En certa manera. Té alguna relació etimològica o amb algun poble?
Sí, aviam, és un nom germànic. De fet, és un nom germànic que si anem remuntem cap enrere, ja ve de l'antiga Panònia, de l'època romana del segle I. Però clar, si ens centrem al Pallars, hi ha un poblet que es diu Saurí,
Saurí.
Que està a prop del Llessui, les pistes de Llessui,
sí.
I segons els textos antics, Saurí s'escrivia Sabarís. I aquest Sabarís és una mica l'arrel llemosina de Sabarich. És tota una investigació molt, molt curiosa. I, de fet, jo em remonto fins a l'any 1600,
documents
directes, un poblet que es diu Llardem, allà al Lliu de Sort, el Porvet de Sort,
sí.
On hi ha un munt de sabarics i tota una sèrie de històries que no, amb documentació sempre. I, clar, jo sempre em baso en temes amb documents a la mà, no? Arxius, biblioteques, esglésies, amb la gent.
D'aquestes investigacions anem a parlar perquè ara és quan venen els misteris. Perquè anem a parlar del misteri de Rennes Le Chateau. I am the voice of your history. Be not afraid, come follow me. Answer my call and I say. És un petit poble al sud de França, però potser és un dels llocs més misteriosos d'Europa. I l'Enric, això ho sap molt bé, veritat?
Veritat, i continuo atrapat després de més de 40 anys, que es diu aviat.
Sí, 40 anys darrere del misteri de Rennes Le Chateau.
40 anys, aviam, avui en dia, el que deia abans, tot tan immediat que ningú es dedica 40 anys a fer res.
Sí, però devia haver-hi un moment en què ho vas descobrir o que et va impactar. Com recordes aquest primer moment?
És que ho recordo perfectament com si fos ahir. Vaig entrar a una llibreria al carrer Llibreu de Barcelona, una llibreria que ja no existeix, i vaig veure un llibre, i me'l vaig comprar. El llibre es titulava, en castellà, era L'Enigma Sagrado.
L'Enigma Sagrado.
L'Enigma Sagrado, era de l'any 82. Jo el vaig comprar a l'any 83,
sí.
Imagina't, l'edició de Martina Roca, en castellà. L'Enigma Sagrado, era un llibre sorprenent, no? Tres autors anglesos, Michael Bryant, Richard Leight i Henry Lincoln, on proposava una història inversemblant. Ja, de portada ja era, sortia un calze amb un estranyes obres, deia, clar, hubo Cristo de Descendencia.
Això ja, ja et duria prendre una mica l'atenció.
Totalment.
I llavors...
Jo vaig començar a llegir aquest llibre i aquí vas per primera vegada, jo era jovenet, i vaig descobrir la història d'aquell capellà, de Berenguer Sonier, que era el capellà de René Chateau, i tota la seva història.
Explica'ns una mica resumidament, perquè així els nostres oients, que no saben què és això de René Chateau, es facin una idea.
El misteri és molt vast, vull dir, però farem un petit esquema, no? un petit croquis de què és això de René Chateau.
Els tres més importants, allò que dius...
És un petit poblet del sud de França, en la zona del Languedoc és la zona on històricament no estaven els càstils càtars, allà estaven la gran energia càtara. Languedoc, sud de França, està molt a prop d'aquí, 2 hores i mitja de cotxe i ja arribem.
I me sembla que també està bastant a prop de Carcassonne, que potser la gent ho coneix més.
Està per sota de Carcassonne, per sota de Carcassonne.
Sí, perquè jo recordo haver anat a Carcassonne i dic, mira, a prop deu estar René Chateau.
Sí. Doncs resulta que l'any 1885 arriba en aquest poblet, un poblet que està perdudíssim, mig abandonat, vivien quatre persones, quatre cases, un capellà, un nou capellà que es diu Berenguer Sonier. És destinat allà i comença a restaurar l'església, que és que ja trossos, una església molt malmesa, amb goteres...
Ja tocava
restaurar l'església. Comença a restaurar l'església, ell, quan alça, diguéssim, l'altar, molt alta, i allà troba, aquí ja comença una mica el mite, aquí hi ha molt de mite, és una història que no tot és el que sembla, hi ha molta mitologia, falsa història, moltes mentides, moltes falses veritats també.
Ah sí, o sigui...
Sí, allò que s'anomena, els francesos anomenen la belle histoire.
Això, quan anaves allà que t'explicaven històries, tu te'n fiaves meitat i meitat, no?
No, al principi tu ho vas creient, però després quan comences a investigar t'adones que no és tan al·lucinant com sembla en un principi. Perquè la història és al·lucinant, perquè la història diu que aquest capellà troba uns pergamins xifrats a sota aquell altar. Uns pergamins que ell no pot desxifrar, els agafa, els porta al seu bisbe de Carcassonne, el Monsenyor Villard, el bisbe tampoc sap què fer amb ells, i diu que se'n vagi a París. I aquest capellà se'n va a París, i allà doncs, entra en contacte amb la crem de la crem d'una mena de societats secretes de París, allà li desxifra el pergamí i torna al petit poblet a René Chateau, però ja ha canviat, ja disposa d'una quantitat de diners important, perquè ja comença a fer...
Els diners, sí. Perquè aquest senyor diu que es veu que manegava molts diners.
Manegava diners perquè va començar a construir coses, comença a canviar, primer a restaurar tota l'església. Doncs diu, és que hi ha trossos, la restaura sencera. Construeix una carretera que puja al poble, que l'asfalta. Construeix dos edificis emblemàtics. Un és l'anomenada Torre Magdala, la Torre Magdala, que és on ubica la seva biblioteca, que és una mica la icona de René Chateau, i al costat una vila palaciega, diguéssim una casa, la Vila de Tanya, on allà fa grans festes.
Fa grans gasta festes.
Gasta molts diners
però,
per un capellà.
Déu meu, tenia molts diners, sí,
però
no
això,
tenia tants.
Clar, eren seus els diners, o eren del bisbat? Clar.
Bé, aquí el tema dels diners s'ha especulat moltíssim, que s'hi va trobar un tresor, el tema del tresor és important, quin tresor era, el tresor càtar, el tresor dels templers, quina mena de tresor, que si feia xantatge a algú, que, bueno, hi ha moltíssimes possibilitats. Aquí entra el tema de Maria Magdalena pel mig, també.
Explica, perquè el Josep Antoni l'altre dia em deia tenim que parlar del misteri de Maria Magdalena.
Perquè també, a part que té a veure amb l'obra del Dan Brown, també hi ha el famós, diguéssim, Evangeli Apòcrif de Maria Magdalena, no?
Clar, és que Dan Brown el que fa amb el Codi da Vinci és agafar tota aquesta història de René Chateau, sí. I encara que, malgrat ell, no diu mai, no es venta mai el nom de René Chateau, està parlant d'això.
O sigui que...
El protagonista que mor al principi del Louvre és diu Sonier.
Hòstia, és veritat.
És un gim de clocada d'ulls que li fa aquest misteri, encara que no ho diu mai. No. Però és això, ell parla d'això, ell parla del misteri de Maria Magdalena, perquè Maria Magdalena té molta importància a René Chateau. Fixeu-vos, abans us he dit, fa la Torre Magdala.
Clar.
La Magdala de Maria Magdalena.
Això ja també és una indicació de que darrere d'allà està la Maria Magdalena.
La Vila Betània. Sabeu que durant molt de temps, durant molts segles, Maria Betània i Maria Magdalena eren la mateixa persona.
Hi havia
una confusió bíblica en tot això. Es confonia. I en el poble de Sonier eren la mateixa persona. aleshores l'església de Reus Chateau està consagrada a Santa Maria Magdalena també. I això... senyor tenia un culte especial per la Magdalena. Per tant, la Magdalena està sempre present en aquest misteri.
Sí, però... aleshores... però això era, era una mica perillós per a l'Església, no? El tema de Maria Magdalena i que fos la possible amant de Jesús i hagués tingut...
l'amant? No, la dona.
La dona, l'amant, no se sap, no s'hi està...
Tu què et sembla?
Sí, per això,
què et sembla,
això que dius, això ho seu amb uns textos apòcrits que, sí. Que especulen...
És que el Josep
que
Antoni...
d'una sí, manera així, una mica... una... no?
El Josep Antoni és una mica apòcrit. Però tu què et sembla? Què anem més? L'amant de Jesús o la dona amb tots els papers, potser amb aquests papers que va trobar el Sunyer de Jesús? Què et sembla, Enric? Més
home, de fet, sí, com a historiador...
com a historiador i estudiant...
si vostè té evidències, no hi ha cap ni una. És que tampoc no hi ha cap ni una de l'existència del propi Jesús. Ho sento molt, no? No tenim cap evidència d'un Jesús històric, no n'hi ha.
Però aquests papers que va trobar el Sunyer potser estan relacionats amb aquest enigma o amb el Sant Grial, potser, no ho saps?
No, aquests papers, aquests documents que va trobar, tampoc no eren presumptament res, perquè eren falsos.
Eren falsos?
Tot això, mira, tota aquesta història, ell està envoltat de tota una sèrie de personatges, sempre al seu costat una senyora, la seva governanta, que era la marida, no, que era la seva madreta, era la seva criada i presumiblement la seva amant també, perquè es van enterrar junts i van fer testaments un a l'altre. Tota l'herència del capellà quan va morir el 1917 va anar a parar en aquesta senyora, Marie de Nornau. Per tant, ella era, sabia que havia passat allà, era la custòdia del secret del capellà.
Vale.
Però qui era aquest secret? Un secret mundà d'un simple tresor o havia alguna cosa més? Mireu, hi ha diferents fases en aquest misteri. Una primera fase és quan Sunyer ja ha mort i als anys 40 aquesta senyora, la Maria de Nornau, està malvivint perquè estava gairebé a la misèria. Tot el que devia ser del capellà eren deutes més que un tresor. I va arribar un senyor, que és molt important, Noel Corbu, que era un industrial de París, que estigujava per allà, va entrar en contacte, això era als anys 40, sí. Entra en contacte amb aquesta dona, hi ha una amistat important entre ells, i decideix quedar-se a viure allà. Aquest senyor Lorcobu veu allà una possibilitat en aquest tema. Diguéssim, adopta en aquesta senyora, la Maria de Nornau, fa un testament a favor del meu Lorcobu i tot passa a mans d'ell. I sempre li diu, estimat Noel, algun dia revelaré un gran secret, estàs trepitjant or en aquest poble. Mai li va dir aquest secret i mai li va revelar on era aquell or. La dona va morir als anys 50.
Però en aquells moments ja hi havia tant interès en aquesta localitat, perquè en aquests moments una de les ingressos que té aquest poble és el turisme del misteri, perquè em consta que potser anualment rep més de 100.000 visites d'investigadors del misteri.
Tu pensa que als anys 40 ni deu coneixia el poble. Estem parlant del 1940, ja ningú sabia res.
Llavors, però avui en dia sí que és...
Avui en dia sí, clar, perquè avui en dia tot això s'ha esbombat, i és la maquinària del turisme. Jo sempre dic que Reus Chateau és una mena de parc turístic del misteri, on centenars de milers de persones visiten el lloc per maneres i motius diferents. Uns busquen les restes de la pròpia Maria Magdalena, que diuen que està enterrada allà.
Amb pic i pala, em sembla que em vas dir que hi ha gent...
Pic i pala, la culpa del pic i pala és el mateix Noel Corbu, que va morir aquesta senyora. Va dir, què faig amb tot això ara? Ell es va quedar amb totes les posicions del capellà, sí. I ho va rentabilitzar, va crear un hotel-restaurant on cada cap de setmana pujava la gent allà al poblet a sopar i a dinar. Però clar, pujava molt poca gent. I ell va pescar una història, va dir, va, anem a rentabilitzar el negoci. I va, els explicava, mentre la gent anava dinant o sopant, els explicava la història del capellà dels milardos, deia ell, no? Milardos són 50.000 milions de francs, una veritable passada. I explicava la història del capellà, que havia trobat un tresor, el tresor de Blanca de Castella, deia ell. Una història que ell mig fabulava i mig creava entre els documents que tenia del capellà, perquè tenia accés als documents del capellà, fins i tot ho va gravar amb un magnetòfon i ja, mentre la gent dinava o sopava, anava escoltant aquesta història. I això va arribar ja a nivell de tota França quan es va publicar uns articles l'any 1956 a un diari del de Peix d'Humidí on s'esbombava tot el tema. Durant tres articles i tres setmanes consecutives es van publicar la notícia d'aquest capellà que havia trobat un gran tresor. I sobretot el que hi ha en aquestes gravacions, en aquest article, és que encara quedava part del tresor amagat allà. I no l'havia trobat tot.
Tot això...
Jo, clar, jo vaig peronar a tothom que puges al poble, que gastes els diners al restaurant, i llavors t'havia muntat el Noel Corbo, i que amb pic i pa, com deies, i a vegades amb dinamita,
què dius?
Anessin a buscar a la casa del tresor, no?
Sí. Era però com tot això,
tot el cap de setmana.
Tot això ho expliques per, amb els teus llibres, perquè hem de dir que l'Enric ha fet diversos llibres sobre el secret de Rens Le Chateau. El primer és Un viaje iniciático a l'origen de la leyenda, del 2013, no?
Exacte, aquest va ser el primer apropament al tema de Rens Le Chateau. Després he fet molts, després vaig participar amb un llibre a sis mans, diguéssim, amb dos companys més, amb el Xavi Bonet i l'Òscar Fàbrega, que es deia Compendium Regae.
Compendium.
Que és de Bíblia de René Chateau, està explicat tot.
I després el Retorno a René Le Chateau del 2017.
Retorno a René Chateau, i saps què va passar al final? Que vaig decidir fer una novel·la.
Aquí, una novel·la aquí volia arribar jo, aquí.
Que és la perquè, casa secreta.
Exacte. És el que volia comentar, perquè pels oients, no solament vas fer la investigació que has mostrat en els diversos llibres que ara estem comentant, que són totalment fruit de la investigació i sobre fets, però et vas permetre el luxe de fer una novel·la.
Sí.
La caja secreta.
Sí, una novel·la que té molt a veure també amb Maria Magdalena. Veig que el tema de Maria Magdalena t'atrau també.
Explica'ns això.
Té a veure perquè la caja secreta no deixa de ser una mica la frustració de no haver trobat una resposta definitiva, perquè l'investigador moltes vegades estem frustrats perquè no trobem respostes definitives a res. Vas buscant evidències, proves, però al final quan fas un assaig no tens més preguntes que respostes, gairebé sempre. El novel·lista no, perquè el novel·lista pot especular més, és una ficció, i com a ficció tu pots portar els personatges per on vols i portar la trama per on vols.
Clar,
no?
Clar.
I llavors... Cap perill, no?
Aquí et vas deixar anar, eh? Perquè
aquí
vas...
em deixo anar i utilitzo tota la meva informació de tots els anys d'investigació sobre Rens Le Chateau per crear una novel·la. Això que podia haver trobat aquell capellà i què podia haver passat, no?
I una aventura a través del temps, no? I d'una caixa de metall...
Exacte.
Sí. I, d'alguna manera...
Hi ha Maria Magdalena, hi ha ordres secretes, hi ha personatges, hi ha assassins, hi ha tota una trama que va girar al voltant d'una caixa on guarden uns documents que té a veure amb tot això. I un document que presumptament va trobar Bergensonier sota l'església.
No fem espòilers, perquè la gent haurà de llegir-ho, aquesta novel·la. D'alguna manera és la teva teoria? O sigui, és el que tu em deies, no? Clar, quan falten evidències així, però tu, després de tants anys darrere aquest misteri, et fas una idea, encara que no tinguis proves. Seria aquesta la teoria teva a la caja secreta?
És una teoria. Mm-hmm. És una teoria, però tampoc hi ha moltes teories. Vull dir, i no hi ha cap certa, ni cap que sigui falsa. Vull dir que parlar de certeses és molt difícil, perquè no hi ha proves de gairebé res. Això et deia abans que buscar la certesa de la presència, per exemple, de Jesucrist a la història és molt difícil, gairebé complicat, i menys de la Maria Magdalena. Encara més, no hi ha cap evidència física, ni cap text, ni res que parli de Maria Magdalena que no fos apòcrif i que no fos un panfleto polític.
Podria ser, no? Podria ser també amb la novel·la El tràfic de misses? Perquè...
El tràfic de misses és curiós, sí, perquè...
Tu parles del tràfic de misses?
Sí. Si pensem un dels motius d'aquest enriquiment de Berenguer Sonier, clar, una de les preguntes és com dimonis va aconseguir aquests diners? Un tresor?
Era un dealer, eh? Era un dealer el Suni aquest.
Sí, i un d'ells és això, el tràfic de misses. Perquè també se'l va jutjar per això, perquè ell traficava amb misses. Què volia això de traficar amb misses? Doncs ell comprava misses, diguéssim. Un capellà de l'època tenia l'obligació de realitzar unes tres misses al dia i cobrava una tarifa per cada missa.
Sí.
En el cas que haguessin més sol·licituds de misses, que la gent li demanava més misses, aquests capellans de la zona estaven obligats a cedir-les als companys. No no hagin de ser tan egoistes i quedar-se tots els parells, que no podien fer més de tres. Però, clar, el tema és que Berenguer Sonier no ho va fer mai, això. Se les va donar totes per ell. Ell publicitava a diaris i revistes de l'època misses, i la gent pagava misses, i ell deia misses. Sí, sí. Cobrava per cada missa.
Si fos avui en dia, tindríem aquí un telepredicador, no?, de les xarxes socials fent misses.
Sí, i clar, fixa't, Berenguer Sonier ho tenia tot, un senyor que ho apuntava tot, tenia un diari on tenia tot, totes les seves despeses, tot el que gastava, tot el que guanyava. I un exemple, mireu, l'any 1909, Sonier va vendre gairebé 4.800 misses.
Carai,
i va cobrar un franc per cada una, imagineu-vos.
Ja
va guanyar 4.800 francs només amb misses.
Ostres, això sí que no se n'entén els altres, eh?
I això era una pràctica habitual. Això era una mena de corrupció sota les paraigües del bisbe de la zona, del bisbe de Carcassonne, el monsenyor Villar, que ja ho sabia que es feia això.
Però el deixava fer. Deixava fer.
Sí, ho deixaven fer. Aquí anaven amb ambre tots, no?
Molt bé.
Era una corrupció, sí, però que es feia. Per tant, aquest era un dels motius de la riquesa de Berenguer Sonier, però no tot, no se pot explicar tota la seva riquesa, no és amb això. Hi havia alguna cosa més que no sabem.
Sí.
Un petit tresoret o alguna cosa, i de fet, una cosa que vam descobrir també amb la investigació és que tampoc no tenia tants diners com pot semblar.
Ah.
Va passar moments de penúries.
Clar, el que em deies, el mite.
Hi ha
molt de mite aquí al darrere.
Hi ha molt de mite i molta, sobretot, molta intoxicació.
Sí, amb fake news, fake news.
Sí, avui serien fake news, sí. Sobretot la gran fake news que va arribar van ser a principis dels 60, que arriba un personatge cap dalt al Ministeri de Rennes Ató, que és Pierre Plantard.
Ah.
Pierre Plantard és un senyor que pren coneixement d'aquest ministeri, arriba allà i de sobte ho intoxica tot. I quan dic ho intoxica tot, vol dir que ell és el creador del mite en majúscules, el creador dels famosos dossiers secrets. Ell era el gran mestre del famós priorat de Sió, que heu llegit segurament a Codi da Vinci, aquella ordre secreta, la priorat de Sió, és el gran mestre, Pierre Plantard de Saint-Clair. I aquest Pierre Plantard és el que intoxica tot el tema de res a tot, perquè passem a buscar un tresor, en el Corbú, recordeu, aquell magnetó sí. Amb la història del Berenguer Sonier, hi ha un tresor, encara que era part enterrada, i la gent va buscar amb pic i pala i dinamita, ja passem a una altra cosa. Amb Pierre Plantard ja no es busca un tresor. El gran secret de Berenguer Sonier són aquests pergamins, i els pergamins, sabeu què diuen, és una genealogia sobre els merovingis.
Ah, però d'això, d'això en parlarem d'aquí uns moments.
Sí, sí, sí. Sí.
Bé, i el nostre amic Enric deixa el Languedoc i se'n va cap a la Telefelma, no? Sembla ser que ara et vas interessar molt pel tema dels misteris de Lleida i escrius un llibre amb el títol de Misteris sota zero, enigmes i anomalies de Lleida. Potser seria Misteris sota la boira, no? Perquè la boira, en certa manera, també té un aire de misteriós. Això, la boira de Lleida et va inspirar una mica els misteris?
Una mica, i sobretot va ser una mica... per sortir una mica darrere el xató.
Sí. Ho tenies més a prop, també.
Amb el tema, diu, bueno, vaig a fer una cosa diferent i arrel d'aquella participació que us deia a Mondafero Lleida, amb aquella secció que es deia precisament així, Misteri sota zero, i a les rutes que feia per Lleida, doncs vaig ajuntar els dos temes i vaig crear això, tots aquests misteris que envolten la ciutat i els contorns de Lleida. Misteris que la gent va explicant, misteris que jo he anat investigant, i hi ha moltíssims, no? I sobretot, i torno a incidir en el tema del català, perquè també és important, i que ara estem fent ràdio en català, i aquest és un llibre en català. I si es fixes a la meva bibliografia, tret del primer, sobre els saberics que va ser en català, la resta està en castellà. I aquest de Misteri sota zero, publicat per Pages Editors, una editorial importantíssima d'aquí de Lleida, doncs és un llibre en català. I torno a repetir, sap greu incidir en el tema, però que és veritat, no hi ha llibres en català de misteri.
I la gent jove, la gent de la teva ferma de Lleida, està interessada per aquests temes? Realment has vist que Mercès, el teu llibre, hi ha hagut un interès? Bueno, abans comentaves que feies rutes per Lleida, però tu has notat que s'ha despertat un interès pels misteris a Lleida?
Bé, els misteris de Lleida sempre han estat, jo ho he vist com fent aquestes rutes. He vist que cada setmana 30 persones, dissabtes, tots els dissabtes, es presentaven allà amb ganes de saber què passava a la seva ciutat. I tot tipus de misteris, aquí estem parlant de tot tipus de misteris, de misteris històrics, perquè allà parlo dels cibers, de ciutats perdudes que s'amaguen a Lleida mateix, parlo dels romans, parlo dels càfars també, dels templers... I després vaig a altres llocs, vaig a parlar de les relíquies, hi ha relíquies famosíssimes a Lleida, hi ha una banya d'unicorn, o el Sant Bolquer, o també parlo, per què no, parlo dels somnis.
Què és que és el més interessant?
Escolta, que ens expliqui algú d'això, que bueno, tu saps, bueno, no ho saps, Enric, però el Josep Antoni i jo anem a anar a l'esplanada Omni de Montserrat.
Ah, molt bé.
El dia 11.
El dia 11, no?
Sí, dia 11.
Ja la podem anar a la Mossada, també.
I no anem a veure res.
Però explica'ns un dels enigmes que potser atrau més a la gent.
El tema Omni és important. Hi ha molts casos, i jo només vaig rastrejar una mica la biblioteca de la premsa, sobretot als anys 60, 70, 80, més enllà ja no, hi havia moltíssimes notícies d'alineaments Omnis a Lleida. Però moltíssimes, eh? I no només albiraments. Un albirament omni, aviam, es pot explicar de moltes maneres. Tu veus una llum al cel i tu pots interpretar el que tu vulguis. Hi ha molts casos de gent que creu que la llum del cel s'està perseguint. Hi ha casos de gent que ha estat perseguida per aquestes llums.
I abduccions. Hi ha hagut alguna abducció?
Aquí parlo jo, aquí és l'altra fase, no? La llum del cel està molt bé, però es pot explicar de moltes maneres. Però el problema ve quan aquesta llum del cel baixa. Baixa i aterra.
Aquí,
i entra en contacte directe amb un testimoni. Interactua amb aquest testimoni. Això és l'encontre de la tercera fase, no, diguéssim?
Sí, exacte. Sí.
Doncs hi ha casos a Lleida. Hi ha casos molt impactants.
I tu has pogut parlar amb algun abduït?
Directament no. Perquè amb els abduïts... No surten al diari, no es presenten. Hola, sóc un abduït i no. Són gent que s'amaga molt. Aviam, ser abduït no és una cosa molt agradable. Presumptament abduït, clar.
Explica'ns
una
mica.
Explica un cas. Mira, un cas.
Exacte, explica un cas, va, endavant.
Un cas que va passar al Guaire, precisament.
Ah, sí, al Guaire, està aquí al costat.
Al Guaire, al costat de l'aeroport, sí. Uh-huh. L'any 74, parlant dels anys 70. Sí. Començava el 70. Una senyora que va treballar al matí, de matinada, de repent veu una llum molt intensa que s'apropa cap a ella. Ella queda com mig paralitzada, que la llum cada cop està més a prop. Ella ho descriu com una mena de bola esfèrica d'on surten una mena de tentacles, veus? Per a veure la seva descripció.
Sí, sí.
S'atura just davant seu i ella diu que s'obre una mena com de comporta en aquella esfera lumínica i d'on surt una mena d'escaleta metàl·lica. Tot això sona molt, molt bizarro, no? Hi ha una comporta, una escaleta metàl·lica, que és tot això. Ella diu que no té por, puja i entra a l'interior d'aquesta presumpta nau, presumpta esfera lumínica. I allà dins, diu ella, es troba amb quatre personatges. Dos són molt alts, però molt alts, i dos més petits, d'uns 70 o així. Aquests quatre personatges van vestits amb una mena de tratge platejat, eh? I es comuniquen entre ells amb una mena de so gutural, que ja no entén. De sobte, un dels petits l'agafa del braç i sent una punxada forta al braç, com si l'haguessin injectat alguna cosa, una mena d'injecció, ella no ho sap. De repent, de sobte, ella perd oremus, no sap res, i ja es desperta a fora. Fora una esplanada, ja no hi ha cap nau, no hi ha cap esfera lumínica,
com si hagués sigut
un
somni, com si hagués sigut un somni.
Sí, però el problema és que al voltant d'aquella zona està tot com recremat, com xamuscat, les herbes, els arbustos, els arbres de la zona estan cremats, com si hagués aterrat allà alguna mena de font calorífica.
I li va quedar alguna seqüela després dels experiments?
Ara et dic el colofó del tema. Ella se m'ha cap a casa, li explica al seu marit no la creu, per suposat, van allà i diu, mira, m'ha passat això.
M'imagino el marit, m'imagino el marit. Au, vinga,
estaria al·lucinant.
Això és que t'ha desanat el bingo.
Sí. El tema és que passen els anys i un dia se'n va al metge, que li fa mal la cama, li fan una radiografia i el doctor veu que a l'interior d'una de les cames hi ha un petit objecte metàl·lic. surt a la radiografia. El doctor no li vol desteure, no sap què és allò, per tant, allà es queda. Això també és una part important de la cosística ovni. Aquests abduïts que tenen objectes introduïts per no sap qui a dintre del cos. Sí. El tema és que aquesta dona, a partir d'aquesta trobada, d'aquesta abducció, desenvolupa un do, d'aquí ve el tema, un do, un poder. Ella pot guarir amb les mans, encara que aquesta senyora encara és viva, encara està al poble, encara és la típica curandera, no? Va guarint amb les mans, imposició de mans i cura. A mi això em fa sospitar una mica, en el sentit que us explicaré. Realment va ser així, va aconseguir aquest do gràcies a aquesta abducció extraterrestre, yeah. O va ser tota una invenció per justificar el seu poder de guariment de mans. Bueno, això no ho sabrem mai.
Yeah.
Això que va ser primer l'ou o la gallina. Però bueno, el seu fet i la seva narració és aquesta, és una narració una mica estranya, però totes són estranyes, totes les narracions d'abduccions són molt estranyes.
I tot això ho expliques en el teu programa d'Onda Cero a Lleida, Misteris...
Això ho explico moltes vegades, això ho explico al llibre, això ho explico a les rutes...
Penses sí, una mica de cincentista, de què va el teu programa i quina és la teva experiència en els darrers anys amb aquest programa que fas?
No, el programa, cada setmana us explicava un tema concret, per exemple, aquest podria ser, abduccions, somnis a Lleida, o temes universals, no? Per què els egipcis construïen les piràmides i quan i com i per què... anava combinant una mica diferents temes, ja dic, temes locals més de Lleida o temes més de caire universal, que m'interessen a mi. Parlava de René Chateau, parlava dels incas, dels maies o misteris de tot el món, no? A partir d'aquí, doncs, era una secció setmanal que durant 20-25 minuts explicava tot aquest tema. Una secció que va anar evolucionant i va anar mutant amb una altra secció que es va titular Guardians del Misteri. Pretenia una altra cosa, pretenia rescatar tots aquells personatges importants dins del món del misteri que a vegades han estat oblidats per la història.
I les xarxes socials t'han ajudat a difondre el coneixement històric i les teves investigacions?
Les xarxes socials són fonamentals. Avui en dia els escriptors gairebé no som ningú sense una xarxa social darrere. Donen publicitat, donen apropament a la gent... abans un escriptor escrivia i era difícil arribar a la gent. Avui en dia la xarxa social arribes a milions de persones que saben de tu, no? I tu no saps d'ells, però ells saben de tu, saben tot el que publiques, tota la difusió que fas de les teves investigacions, de les teves obres, tot està a les xarxes socials. Fins i tot els grans escriptors les utilitzen, vull dir que són bàsiques avui en dia.
Molt bé. I amb tot això estem arribant a lo que tu deus estar esperant, Enric, perquè tu has venido aquí a hablar de tu libro.
A hablar del libro. Bueno, clar, sí, es que hi ha tantos libros... Ja.
No. Tu molt libro, especial. Molt especial. Perquè... avui presentarem Historia oculta de los Merovingios. Mites i llegendes de la dinastia merovingia. Et sembla bé aquesta presentació, Enric?
Perfecte, sí. És genial.
Què ens pots explicar? Perquè aquest llibre acaba de sortir al mercat, aquest acaba Sant Jordi.
De serà... Acaba de sortir, i aquest Sant Jordi estaré...
Superventes.
Estaré present a Barcelona, en plena Rambles, presentant no un, sinó dos llibres, perquè presentaré
dos.
De 3 a 0.
Banda, sí, que tampoc després... no fa tant, aquest de Misteri sota zero.
No, clar, que no jo m'he llançat aquí a fer dos llibres gairebé consecutius. I l'altra, Història oculta dels Merovingios. Per tant, estaré bilocat una mica en dos llocs.
Que, això dels merovingis, em sembla que m'has comentat, estava ja relacionat amb l'enigma de Rensselaer Chateau.
És que, de fet, aquest últim llibre, Història oculta dels Merovingios, no deixa de ser una mica tancar el cercle de Rensselaer Chateau. Després de publicar un, dos, tres, quatre llibres sobre Rensselaer Chateau, necessitava agafar un d'aquests, tirar d'un d'aquests fils que havia quedat orfe i acabar de tancar-lo, no? I i algun d'aquests fils eren els merovingis.
Els merovingis.
La gran pregunta...
Escolta, era els merovingis. Exacte, perquè la primera idea, dic, merovingis, reis merovingis, no els, com aquell que diu, no els havia sentit a dir mai. Los reis godos sí, que ens els van ensenyar a l'escola.
Sí, una mica sí.
Los godos. I fent cinc cèntims, va, la dinastia merovingia.
De fet, els merovingis són els reis francs, són els primers reis de França. Sí. Són els temprans del segle 5, 6, 7, va abans de la dinastia carolíngia. No van estar gaire segles, el que passa que tenen un trasfons mig mitològic, mig històric, que els fa molt atractius. I sobretot, avui en dia no estaríem parlant de merovingis, perquè han estat uns reis molt oblidats, si no fos pel mite també, i si no fos per René Le Château, que anem a parar el mateix.
Quina relació hi ha amb René Le Château?
Clar, aquí reprèn aquell fil que havia agafat abans. Recorda, el tresor, no el corbú, té sí, un tresor. Quan arriba Pierre Plantard, que és el personatge capdalt, canvia totalment l'escenari i ja no busquem un tresor, busquem uns pergamins secrets, que són els que ha trobat, i busquem una dinastia sagrada, perquè segons Pierre Plantard, el que realment s'amaga a sota René Château són les evidències de la supervivència dels reis merovingis, de l'últim rei merovingi, que era el Dagobert II, amb el seu fill Sigibert IV, que en teoria va morir, però segons ell no. I es presenta ell mateix, el Pierre Plantard, com l'últim descendent. Ell seria l'últim merovingi.
Ell mateix.
Però també hi ha, també hi ha un tema molt important que a mi m'ha captivat, al pensar-ho. És el fet d'aquesta suposada connexió entre el llinatge merovingi i la teoria, tornem-hi novament, de que Maria Magdalena va tenir un fill amb Jesús. Què podem saber de
culpa,
tot això?
La culpa de tot això la té no Dan Brown, que la va agafar, sí, sinó l'Enigma Sagrado, l'Enigma Sagrado de Byron White i Henry Lincoln.
Que és el llibre que tu vas trobar.
Que va ser el principi de aquesta aventura.
Anem als orígens.
Tornem
a entendre el cercle una altra vegada, perquè aquí l'Enigma Sagrado el que fa és agafar aquesta proposta de Pierre Plantard i donar una altra volta. I diu, no, vale, d'acord, aquests pergamins que va trobar, d'acord, té un tema d'obra amb els merovingis, la dinastia sagrada, però, clar, el que hi ha en aquests pergamins que va trobar Sonier és l'acte de matrimoni entre Jesús i Maria Magdalena.
Ah, veus com Pierre Plantard,
Pierre Plantard no ho va dir mai, això no ho va dir mai ell.
No ho va dir.
Ho van crear els autors de l'Enigma Sagrado.
Vale.
Això és escollit a pròpia seva. Però clar, Pierre Plantard ja li anava bé.
Clar.
Dins del seu egocentrisme, el megalomanisme que tenia, ja li anava bé aquesta història. Ell
llavors,
era l'últim
aquest reis... Aquest reis...
Era el fill de Jesús i Magdalena, era ell també.
Però aquests reis vindrien, doncs, del llinatge de Jesús i de Maria Magdalena.
Segons la proposta de l'Enigma Sagrado, sí.
Vale.
Segons aquesta proposta. Però, clar, agafat amb milers de pinces.
Sí, però també ens has d'explicar una mica les seves cavalleres sagrades, que tenien poders...
Un dels trets fonamentals dels merovingis, a l'inici els anomenava de molta manera, però un dels seus apel·latius eren... en castellà, los reyes melenudos.
Reyes melenudos.
Los reyes melenudos, sí, perquè tenien, una de les seves característiques era que tenien el cabell molt llarg. De fet, no se'ls tallaven mai. Des que naixien, mai se tallaven el cabell. I ara d'adults tenien una cabellera
que els hi donava
que algú... fins a sota la cintura.
Els hi donava superpoders, potser. Tenien com uns poders sobrenaturals.
Exacte, quan volies subjugar un... o prendre-li una mica el tro al rei, només tenies que tallar el cabell. Quan tallaves el cabell a un rei merovingi, quedava totalment anul·lat. Tenia tots els poders. És una mica igual que el Sansó. És la història de Sansó i Dalila, recordeu la Bíblia.
Efectivament.
Quan Dalila li tallava el cabell al Sansó. Doncs és una mica la mateixa. De fet, veuen una mica d'aquí. Perquè, de fet, els merovingis veuen una mica d'aquesta història bíblica. Ells pensaven, i dins de la seva... imaginació, que ells provenien d'uns personatges que eren els sicambris. Els sicambris eren una mena de tribu franca que habitava, no estem parlant de França encara, a Gàlia, a la zona que era el que és avui en dia França, i aquests sicambris, no t'ho perdis, venien dels troians. Els habitants de Troia havien enllaçat amb els sicambris, i aquests troians, a la vegada, venien de personatges de l'Antic Testament, com Noé. Per tant, què vull dir amb aquesta història inversemblant? Que el rei merovingis el que volien era reivindicar el seu poder amb una descendència absolutament sagrada. Sagrada era que el seu origen prové d'un personatge gairebé mitològic.
Sort que vas estudiar història antiga i arqueologia, perquè si no, no s'hi pogut trobar totes aquestes relacions, no?
Sí, fixa't, hi ha un personatge que es diu Merodeo. Merodeo és un rei meitat mitològic, meitat històric, ningú sap si va existir realment, però és el que dona nom a la dinastia merovíngia, el Merodeo. Aquest Merodeo, des del segle V, era, no t'ho perdis, era fill del rei Clodió i d'una mena de criatura marina mitològica que es deia Quinotaura, no Minotaura.
No,
és Quinotaura, amb Q. Aquest Quinotaura era una mena de bèstia marina que va violar a la mare, a la dona del Clodió, que era el rei merovingi del moment, la va violar i va néixer aquest Merodeo.
Carai.
Per tant, tenia una doble sang.
Ostres, clar,
era fill d'un rei mortal i d'una bèstia mítica marina.
Bèstia mítica, mare de Déu.
Eren reis sagrats i tenien poders sobrehumans.
I molt mitològic.
Degut a això, una mica, aquesta sang sagrada que tenien.
I aquí el Sant Greal, una altra vegada, o sigui, van posseir el Sant Greal als reis merovingis?
Que jo sàpiga, no, però clar, què és el Sant Greal?
Clar.
Sant Greal poden ser moltes coses. Ja saps que el Sant Greal, si el vols veure físicament, més cal que vagis a la catedral de València...
I està allà. Sí.
El tens allà, a la copa, no? O si no, te'n vas a un altre lloc. Ja, avui en dia saps que hi ha dos Sant Graals que estan una mica lluitant per saber quin és l'autèntic.
O sigui, no? Hi ha uns que, diguem físicament, copes així, però que a vegades el Sant Graal és una altra cosa més metafísica que no pas física, no?
Clar, sí, està el València de Lleó, el cas de Doña Urraca, de Lleó. Estan lluitant quin és el Graal, però clar, si Sant Graal és una altra cosa... Què és el Sant Graal? De fet, i ara que has dit el Sant Graal, t'explicaré una cosa molt interessant. I torno una mica al tema de Lleida. Faré una pregunta que potser sorprendrà els oients. I si el Sant Graal s'inventa a Lleida?
Aquí?
És un dels temes que parles en el llibre,
sí.
Que és molt apassionant. Realment es pot haver inventat a Lleida, el Sant Graal, i l'he inventat amb tota la intenció, perquè és un concepte. Jo no estic parlant d'una copa física, estic parlant de... No parlo de la copa d'Indiana Jones, parlo d'una idea. Perquè tu penses una cosa, el Sant Graal no el trobaràs mai a cap evangeli, no surt als evangelis.
Yeah.
No. Sant Graal, la primera referència del Sant Graal és literària, i és de l'any 1180, és el cretent de Troyes, el seu Perceval. El seu Perceval surt a la història del Sant Graal. I el Sant Graal del cretent de Troyes no és una copa, és una mena de recipient, una mena de bol, un plat, un plafondo, on surten uns raigs lumínics. Això seria el Sant Graal.
I això pot ser que en el Pirineu Lleidatà apareguessin històries referint-se a això.
Fixa't com evoluciona això. Perquè anys després, el 1200, perquè clar, el Cretent de Troyes mor i deixa la seva obra incompleta, inconclusa, no l'ha acabat. Uh-huh. Hi ha una seqüela, que és el Robert de Boron, que l'any 1200 fa un altre llibre, el Roman de l'Histoire de Graal. I aquí el Robert de Boron és el primer que relaciona el Sant Graal amb la copa i amb Jesús. És el primer. I diu que sí, el Sant Graal és la copa de l'últim sopar de Jesucrist i és la copa en la qual Jesús, Josep d'Arimatea, recull la sang de Crist de la creu. Això seria el Sant Graal, d'acord? Però clar, de repente apareix el tercer discòrdia, 1215, apareix l'alemany Wolfgang von Eschenbach i fa el seu Parsifal. El Parsifal, ell diu que no és ni cap plat ni cap copa. El que és el Sant Graal, i no ho perdis, aquí la part sorprenent, és una pedra preciosa que cau del front de Lucifer.
Ostres, nen.
No t'ho perdis. I això seria el Sant Graal, no? Per el Wolfgang von Eschenbach, que no deixava de ser el gran inspirador dels nazis, dels alemanys nazis que estaven obsessionats per aconseguir tot això, aquestes relíquies sagrades.
I que el van buscar a Montserrat, precisament.
I que van buscar a Montserrat, i ho dius bé, perquè fixa't tu, l'any 40, el 23 d'octubre del 40, el mateix Heinrich Himmler, que era la mà dreta de Hitler, que era el fundador de la CSS, es va presentar a la Badia de Montserrat i va exigir el Sant Graal. Ell va dir, jo sé, i tota Alemanya sap, que el Sant Graal s'amaga a Montserrat, doneu-me'l. Clar, no li van donar, perquè no hi era. No hi era. I estan obsessionats en buscar el Graal a tot arreu, a Montsegur, a Montserrat...
Ara ja anem acabant perquè se'ns està tirant el temps al món i no volem acabar sense fer el qüestionari que fem a tots els nostres invitats.
Vinga.
Bé, comencem amb Aret Rustonadi. Quina és la pel·lícula de la teva vida? Per mi seria Parsifal, però bé, com a
una, altra. És difícil triar una pel·lícula de la vida, però una, ja que estem parlant del Graal, una pel·lícula que em va marcar moltíssim, no sé, de ser Indiana Jones i L'última creuada.
Ah, això està amb la línia que sí. Tu deies.
La línia, i sobretot per la resposta que li fa l'última escena al Henry Jones, el pare, al seu fill, quan el Indy li diu, què has trobat? I el Henry Jones li diu, il·luminació. Aquesta és una resposta que m'ha marcat tota la vida i que tots els meus llibres d'investigacions tiren per aquí. Okay. És trobar il·luminació.
Un llibre o autor que cal llegir, a part dels teus, evidentment. Clar.
Un llibre que... Bueno, un autor que cal llegir i que és capdalt per mi i que és l'única guia meva és el Javier Sierra. Javier Sierra sempre
Javier
ha estat...
Sierra.
Ja el coneixeu, el Javier Sierra.
Sí, sí,
acaba de publicar
llibres.
Ara mateix el Plan Maestro.
Sí,
jo sóc un gran seguidor, amic, el conec personalment, de Javier Sierra, i bé, jo recomanaria un llibre bàsic que a mi m'ha marcat moltíssim, que és En busca de l'edat d'oro.
Molt
bé. És un llibre que ja té uns anys, on parla d'un munt, és un assaig, no és novel·la, un munt de misteris al voltant del món, i que és bàsic per entendre tot.
I una trobada a la tercera fase?
Una trobada a tercera fase, amb un ésser d'un altre planeta. Seria, sí, seria, bueno, seria trobar-me amb algú que vingués de l'espai, suposadament de l'espai, i m'expliqués qui som nosaltres. O sigui, per què som nosaltres.
I d'on venim, no?
D'on hem sortit. Sí, sí.
Una carta del tarot amb la qual t'identifiquis.
Una carta del tarot. Jo no sóc massa de tarots, i de fet... Jo no m'identifico amb cap carta del tarot, bàsicament perquè, bé, el tarot és una mica de creure o no creure. Jo no crec en el tarot.
Tu no creus en el tarot, o sigui que deixem les cartes a part.
I un misteri per la solda, a part del de Maria Magdalena, que a mi ja m'agradaria que m'ho expliquessis bé.
Això, bé, el que també, potser el que el Josep Antoni et voldria dir és dir, a veure, els nous projectes que tens... quan ja has publicat un llibre, però segur que tens alguna cosa en ment... Per fer...
Sí, 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 t'ho explicaré al final, perquè ara anem a la resposta a la pregunta que m'has fet.
Sí, digue.
Quin misteri queda per resoldre? Jo crec que el misteri per resoldre és la mort. La mort és el gran dels misteris.
Oh, mira.
A dia d'avui no sabem que hi ha després de la mort. Jo, de fet, vaig publicar un petit llibret fa uns anys que es titulava De Gilgamesh a Coco.
Efectivament.
El regreso de la muerte a lo largo de la historia. Que intentava de saber, averiguar des del punt de vista de la ciència, de la fe, de les mitologies... Què hi ha darrere de la mort i què hi ha darrere d'aquelles persones que expliquen que han tornat de la mort, aquelles experiències properes a la mort, gent que ha vist allò que el túnel, aquella llum al final del túnel, ha vist els seus familiars, han retornat i expliquen tot allò que han vist.
Sí, que tot això ens ho vas explicar amb el llibre de Gilgamesh a Coco, no?
Exacte, sí, sí.
El regreso de la muerte a lo largo de la historia, que vas publicar el 2019, si no m'equivoco.
Sí, 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 correcte. Sí, sí. Sí, sí.
I encara, com veig, el tenim damunt la taula com un misteri per resoldre. La següent pregunta seria un lloc abandonat per visitar, que tu ens diguessis aquest lloc.
Un lloc abandonat.
Sí.
N'hi ha molt lluny, perquè és un lloc... De fet, no està abandonat per algun dia, perquè és un jaciment arqueològic que en el seu moment, fa 12.000 anys, la gent d'allà el van abandonar expressament. Per tant, és un lloc abandonat. Estic parlant de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe és un jaciment a l'Anatòlia, a Turquia.
Aquest
és un temple, és el primer temple de la humanitat. Allà hi ha tot un seguit de tepes que li diuen que estan canviant la història de la humanitat. Abans la història començava a Sumer.
Sí.
Avui dia ja no comença a Sumer, comença molt abans a Anatòlia, a Turquia.
Ah, doncs pues aprenem
una cosa al·lucinant.
Sí, sí.
Els propers viatges. I ja per acabar, un lloc, un viatge, on no has estat i t'agradaria anar-hi.
Un lloc, m'agradaria anar a Tiahuanaco. Tiahuanaco és una ciutat també mítica, unes ruïnes mítiques al costat del llac Titicaca, entre Perú i Bolívia.
Sí, sí.
Unes ruïnes també preincaiques que, segons alguns, tenen milers i milers d'anys.
I d'allà trauràs un altre llibre.
Segur, home.
Sí, si aconsegueixo anar, sí.
Segur que hi ha molts misteris.
Bueno, i ara sí, digue'ns, va, projectes que tens.
Home, tinc un projecte, però no te'l penso dir, no però, diré.
Això ho faràs en el proper programa, no?
Però
tinc ja lligat un proper llibre,
és
una nova investigació.
Vale, però sense...
Una investigació bueno, i té a veure, per exemple, amb això que t'acabo de dir.
Ah,
Tiahuanaco, civilitzacions antigues...
Pues així, i gairebé ho endevino.
Bueno, escolta, sí, ho deixarem per un proper programa, no?
No, no podem dir res.
Una pista.
Sí, sí, sí. Doncs fins aquí arribem, perquè no tenim més temps. Moltes gràcies per haver participat en aquest programa. Ens has donat tanta informació que tindrem que escoltar el programa dos vegades, Enric?
I sobretot escriu...
I m'he quedat curt perquè hi ha moltes coses que s'han quedat al tinter que per explicar i, de fet, faria falta un altre i un altre programa per poder aprofundir una mica de tot això que hi ha per explicar.
Però el més important per nosaltres, a Misteris de Nit, és conèixer la persona. A part de tots els misteris, haver-te pogut conèixer una mica més a través de la teva obra, a través de totes les teves explicacions.
Moltes gràcies, Enric.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres i, bé, molt a gust a casa vostra i el misteri. Sobretot el misteri com a cultura és bàsic. Jo sempre dic que el misteri i la cultura van lligats i van de la mà i que no pot existir una cosa sense l'altra.
Pues moltes gràcies i fins aquí. Misteris, la nit.